En Salomó Marquès és catedràtic d'Història de l'Educació i és professor emèrit d'aquesta casa, de la Universitat de Girona, i ha realitzat una profunda recerca sobre la feina dels mestres i les mestres de la República i també la seva tasca educativa des de l'ensí. Llavors, recollir en aquesta tasca, doncs vam avaluar el treball que han realitzat diferents mestres com els germans Vergés Barba, en Martí Robert o els germans Vigatà Simó. Fruit de tot aquest treball ha publicat uns nous articles i llibres, entre els que destaquem per la temàtica que ens ocupa avui a la conferència, un dels que després us mostraré, que teniu a la bibliografia, que és el llibre Els mestres de la República, de l'any 2006, que va publicar amb en Raimon Portell, i també l'article publicat a la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, que és de l'any 2007, i titulat De l'escola republicana a l'escola franquista. Quanta misèria i pobresa. I bé, després d'aquesta breu presentació, que no sé si fa una hora tota la feina que ha fet en Salomó, doncs ho deixo i li dono amb ell la paraula, que té moltes coses a explicar-vos.
Bona tarda. Miraré de fer-ho tan clar com sigui possible perquè aquesta hora és l'hora de la migdiada. Aleshores intentarem que no. I si algú dorm, almenys que no ronqui, per no despertar els veïns. Mireu, jo fa 25 anys que treballo, més de 25 anys que treballo en aquesta casa i em dedico bàsicament a temes d'història de l'educació. Aleshores els companys de pedagogia me demanen que us faci una explicació de la República del Franquisme a l'escola i educació. A mi em sembla que està bé, preveient una mica doncs, el vostre programa de formació. Aleshores, però és que abans de parlar d'aquest tema us volia fer una primera reflexió, perquè jo vinc d'història de l'educació. O sigui, la meva formació és de pedagog i dintre de la pedagogia la meva especialitat ha sigut història de l'educació. Jo no sé quina experiència teniu vosaltres dels vostres professors d'història. En principi podria dir que uns la teniu positiva i que per tant la història us ha agradat i que d'altres us l'han fet avorrir. Aleshores jo miraré que durant aquesta hora i mitja sigui dels primers que us ajudi, que us agradi i que veieu doncs, que la història deu tenir algun sentit per a vosaltres. Si no hi ha res de nou, aviat, relativament aviat, vosaltres sereu mestres. Aviat, relativament aviat, sereu mestres i per tant treballareu en principi en alguna escola formant i ajudant a nens i a nenes a que es vagin fent grans. Perquè vosaltres sigueu mestres i tingueu el títol de mestre, necessiteu uns estudis i necessiteu un diploma, un certificat, que és el que sol donar a la universitat. Em vaig entretenir, no fa pas gaires dies, a mirar una mica els plans d'estudis de les diferents universitats catalanes, al voltant d'un tema que a mi m'interessa molt, perquè a mi m'assembla que qualsevol persona que vulgui ser mestre, qualsevol persona que vulgui ser educador, qualsevol persona que vulgui ser pedagog, qualsevol persona que vulgui ser treballador social, si us hi fixeu, dic les especialitats que s'estan impartint en aquesta nostra facultat, inicialment i bàsicament i primer de tot necessita aprofundir i necessita conèixer i estudiar aquelles matèries que li ajudin a pensar. La universitat ha de servir precisament per això, per ajudar a pensar, per ajudar a ser crítics, no pas perquè vosaltres repetiu el que jo us explico, sinó que jo us explicaré coses, vosaltres les colliu i vosaltres pensareu el que us doni el gust i la gana. Però pensareu, i això és fonamental. Aleshores, en aquest marc de pensar, de ser crítics, em vaig entretenir a mirar en el vostre pla d'estudis i els plans d'estudis de les universitats catalanes quines eren aquelles assignatures o aquells àmbits que hi ajudaven. Aleshores, hi ha l'àmbit de teoria i història de l'educació, l'àmbit de sociologia, i a totes les universitats catalanes normalment hi havia entre 6 i 12 crèdits d'aquestes especialitats, i quan vaig arribar a la de Girona hi havia 3 crèdits i 3 crèdits. Per tant, en aquest moment Girona té la vergonya, no l'honor, té la vergonya de les universitats catalanes de ser l'última, la que té menys crèdits amb assignatures que ajuden a pensar. I a mi això em dol molt. I em preocupa que en els plans de Bolònia i en els nous plans d'estudis, que són els que viureu vosaltres, estigueu en aquesta situació d'inferioritat. No en traurem res, no en traurem absolutament res de fer moltes didàctiques si al costat abans algú no us ajuda a pensar, Vosaltres sereu mestres i vosaltres ajudareu en els nens dels pobles a avançar. Però per què? I la pregunta que us heu de fer és quina societat vull? I abans de saber quina didàctica faré, heu de saber quina societat vull. I per tant, doncs, jo crec que aquesta és una mica la feina. Aleshores, jo avui intentaré ajudar-vos amb això. Fer història vol dir això, mirar enrere. O sigui, jo em guanyo la vida, per dir d'alguna manera, mirant enrere. Mirar enrere vol dir doncs, que el món no comença amb vosaltres. Els vostres avis, els vostres pares ja són d'aquest món. I la Montessori no comença amb vosaltres, la Montessori ja hi era. La feina d'un historiador de l'educació i la feina vostra és pensar que la Montessori ja hi era i preguntar-vos, allò que va fer la Montessori fa 30, 40, 50, 70 anys, serveix avui? La resposta és que sí. El que passa és que serveix en una societat diferent. I després l'altra pregunta que us heu de fer és, si serveix avui, com jo ho aplico per fer una societat diferent i nova? Per tant, fixeu-vos que una mica la història és allò, veure el passat, posar-se les ulleres, mirar enrere, no pas per enyorar-ho. No pas per enyorar-ho. Els vostres avis, hi ha gent que diu, ui, abans estava molt més bé. Deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer. Vull dir, som ara. Per tant, mirem el passat, jutgem el present, treballem el present per fer un futur millor. Que el futur millor no costa gaire, tal com estan les coses. Potser posant uns quants banquers a la presó, potser aniríem més bé. Bé, aleshores, canviar el futur. Anem-hi. Anem de dret i comencem. Jo bàsicament el que explicaré té dues parts. Una és la república i una altra és el franquisme. I us intentaré fer veure en aquests moments què va fer la república des del punt de vista d'escola i educació, pensant que vosaltres sereu mestres, i què va fer el franquisme. Intentaré que vegueu les dues diferències que hi va haver entre una època i una altra, tenint present que en aquest moment som en democràcia i per tant el franquisme ja ha passat, tot i que queden franquistes amagats. Però el franquisme ja ha passat i la república també ha passat. Tot i que queden republicans, però jo crec que en queden pocs. Aleshores, jo parlo de la república dels mestres. I fixeu-vos-hi per què parlo de la república dels mestres. Quan arriba la república, el mes d'abril de l'any 1931, el govern de Madrid nomena de ministre d'instrucció pública, per tant del responsable d'ensenyament, un mestre. Això és una novetat, perquè normalment se sol nomenar polítics. En canvi, nomena un mestre que es cuidi del magisteri i de la instrucció pública. I nomena un mestre que és en Marcel·lí Domingo, que és mestre a Catalunya. Per tant, en principi, trobem un professional que es cuidarà de l'ensenyament. Per tant, lligaria aquesta frase que jo us dic de la República dels Mestres. El responsable directe del Ministeri d'Ensenyar i d'Educar era un mestre. Deixeu-me posar un parell d'exemples més. A Girona, a la normal de Girona de l'època de la República, a la vostra esquena, darrere de tot, teniu un pòster, que jo el veig aquí de cara, un dibuix, aquella fotografia. Aquell és l'edifici d'allà on hi havia la normal de l'època de la República. En allà, el professor de geografia era en Miquel Santaló. Algú de vosaltres li sona el nom de Miquel Santaló? No, a ningú? Aquí és que sí, algú ha dit que sí. Molt bé. A veure, la botiga Sara de Girona us sona? Ah! Aleshores, quan sou a la botiga Sara, tireu una mica més amunt i allà hi ha una plaça amb un hotel i un pirulí gros. Aquella plaça és Miquel Santaló. Aleshores, Miquel Santaló era professor de geografia de la normal de Girona. Per tant, si vosaltres haguéssiu sigut del temps de la República, el professor de geografia hauria sigut en Miquel Santaló. Quan arriba la República, aquest senyor que és professor de geografia és l'alcalde de Girona. Per tant, el primer alcalde de la República de Girona era un professor, era un mestre de geografia. Per tant, fixeu-vos que tornem a ser la República dels Mestres. I el nom de Cassià Costal us sona? A ningú? Sí? De què us sona? D'una escola. Hi ha una escola a Girona que es diu Cassià Costal. El director de la normal era Cassià Costal. El director de la normal de l'època de la República hi havia el professor de geografia que era Miquel Santaló i en Cassià Costal era el director de la normal. Doncs el director de la normal és el primer president de la Diputació durant la República. Per tant, fixeu-vos-hi, a Espanya el ministre, el primer ministre republicà és un mestre, l'alcalde de Girona és un mestre, és un professor de geografia, el president de la Diputació És un professor de la Normal, el director de la Normal, i la noia que va posar la bandera republicana en el balcó de l'Ajuntament el 14 d'abril del 31 era un estudiant de magisteri. Si això no és la República dels Mestres, ja en direu què és. Per tant, queda claríssim que almenys hi ha un sector de mestres republicans que volen una situació nova, que no volen continuar amb la monarquia. Deixeu-me obrir un parèntesis. A veure quin dia alguna de vosaltres torna a agafar la bandera de la República i la posa al balcó de l'Ajuntament. Jo ja vindré, hem d'ajudar-los. Tenco el parèntesis. La República, recordeu, això ja ho sabeu per història, la República, des de Catalunya, a la República hi ha dos governs, el govern de Madrid i el govern de la Generalitat. Tant un com un altre, bàsicament el que volien i el que voldran i pel que treballaran serà per això, per fer un país millor mitjançant l'escola i mitjançant l'educació. Els mestres i molts polítics estan convençuts que si hem de canviar el país, l'hem de canviar fent una escola diferent, fent una escola millor, invertint en educació, no pas invertint en autopistes. I n'estan convençuts i aleshores jugaran fort durant l'època de la República per fer això. De dir, hem de canviar l'escola, hem de fer escoles per tothom, que tothom vagi a l'escola i aleshores insistiran i jugaran aquesta carta. El govern central, el govern de Madrid, què fa? Doncs mireu, fa aquestes tres coses. Almenys des del meu punt de vista aquestes són les tres coses més importants que fa a la que arriba la República. Recordeu, la República és del 14 d'abril. El 29 d'abril publica el govern de Madrid, el govern central, un decret de bilingüisme. Què vol dir això? Que des de Madrid es dona un ordre i es fa un decret dient el català pot tornar a l'escola, el basc pot tornar a l'escola, el gallec pot tornar a l'escola. Recordeu que fins que no arriba la República hi havia la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera què va fer? Prohibir el català, prohibir les llengües que no eren la castellana a l'escola. Aleshores, el govern de la República, de seguida, fixeu-vos-hi, al cap de 15 dies d'arribar a la República, ja publica aquest decret de bilingüisme. Per tant, això és un fet positiu. La República és molt sensible de que l'ensenyament s'ha de fer amb la llengua de cada un, amb la nostra. Tingueu present, però, que a diferència de la vostra experiència, vosaltres heu tingut tots l'ensenyament en català. Quan jo parlo de que el català entra a l'escola, no hi entra com la vostra experiència que heu fet tota l'escola en català. Quan entra aquí vol dir que en els pobles els matins es feia en català, les tardes es feia en castellà, o en alguna escola un dia es feia en català, un dia en castellà. És igual, és molt millor el que heu fet vosaltres. Però tot i que el vostre és molt millor, a mi el que m'interessa destacar és que el català torna a entrar a l'escola. La política del govern de dir la llengua de cada un és la que ha d'entrar a l'escola i l'ensenyament s'ha de rebre amb la llengua de cada un. Aquest és un fet. Al costat n'hi ha un altre que és la política de construccions escolars. Faltaven 27.000 escoles. 27.000 escoles a tot Espanya faltaven. Per tant, ja us podeu imaginar quin nivell cultural hi havia. Molts de pobles, molts veïnats, sense escola, sense absolutament ningú, per tant, nens i nenes sense anar a l'escola, i per tant, els nivells culturals del país més aviat eren atrotinats. Espanya s'assemblava, era més propera a l'Àfrica que no pas a Europa, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, faltaven 27.000 escoles. Què es decideix? Doncs començar a fer escoles, començar a fer una política de construccions escolars, amb uns edificis que havien de ser un model. Es parlava de fer palaus de cultura. Edificis que tinguessin grans finestrals, perquè en aquells moments es volia lligar l'educació amb l'higiene, que entrés el sol, que entrés l'aire, que els nens els hi toqués el iode. Algunes d'aquestes escoles que es varen fer en aquell moment s'hi va posar calefacció. A Girona, a davant de la plaça aquella que hem comentat abans, allà a la plaça Miquel Santaló, hi ha una escola, al costat de la clínica Girona, que és verda. És el Col·legi Verd, és feta del 32. Si mireu i aneu a l'edifici, mireu la cantonada, hi ha una pedra que diu l'any que es va ser feta. Va ser feta durant la República, el temps d'en Santaló. I allà començava els camps, Girona s'acabava allà. Per tant, una escola a fora, a tocar els camps, a l'aire lliure. Els que sou de Girona, dels voltants, com veniu, a la muntanya de Montjuïc, hi ha una escola preciosa que va ser feta en aquell moment també. Una escola que tenia calefacció. La calefacció de l'escola de Montjuïc encara funciona. M'agradarà saber a casa vostra d'aquí 70 anys què funciona. encara funciona. Hi havia rentapeus perquè com els nens jugaven a fora, després havien d'entrar i hi havia dutxes. A Roda de Ter, i aquest dematí ho he dit i després m'ha vingut un company vostre que és de Roda de Ter, sí que és veritat això que dius. Doncs a Roda de Ter es va fer una escola igual que aquestes i a més tenia piscina. Piscina. Calefacció, les cases dels mestres al costat, per tant, fixeu-vos-hi la voluntat política de fer una escola diferent, de fer una escola en què els nens i nenes s'hi trobessin bé, els mestres els hi feien la casa al costat perquè visquessin a prop de l'escola. Si voleu saber què va passar amb la piscina, l'han tancada i l'han coberta i ara la van fer servir de carbonera i de magatzem. Ja m'ho corre. Però la voluntat era aquesta, seria una piscina. Però què en farem? Què en farem de tenir bones escoles si no hi ha bons mestres? Aleshores, fixeu-vos-hi, de seguida, al setembre del 31, quan comença el curs, fan un nou pla d'estudis. Fan un nou pla d'estudis. Per tant, la gent, els nois i noies que volien entrar a ser mestres, entren en un nou pla d'estudis. Com que vosaltres heu entrat en un nou pla d'estudis, us explico aquest en 2 minuts perquè pugueu comparar. Era un pla que durava 4 anys, els 3 primers anys eren de formació i durant aquests 3 anys, a diferents nivells, hi havia 3 grans blocs d'ensenyament. Un primer eren aquelles matèries que ajudaven a pensar. Psicologia, pedagogia, història, filosofia, pedagogia, eren assignatures que ajudaven a pensar. No ensenyaven res concret, ajudaven a pensar, però és que això és fonamental. Ajudaven a preguntar-te per què, cap on vaig, per què serveix tot això. Després hi havia un segon bloc d'assignatures que eren les assignatures que els nens passaven a l'escola, la geografia, la història, les matemàtiques, les ciències naturals, i després un tercer bloc que eren les didàctiques. O sigui, no n'hi ha prou que jo sàpiga ciències naturals, sinó que el que haig de saber és com explico les ciències naturals als nens i nenes de l'escola perquè s'engresquin, perquè no s'avorreixin, perquè els aprenguin bé. O sigui, hi havia una part de pensament, una part de continguts i una part de didàctiques per ensenyar allò que jo sé estimar-ho. 3 anys. Quedava tot un any i durant aquest últim any cada un de vosaltres s'anava a una escola a treballar amb un mestre cobrant. Un motiu més per tornar a demanar la República. Cobrant. La història serveix per mirar enrere i per veure el que es va fer bé i el que s'ha fet malament, i per veure algunes coses bones, si els hem recuperat o no. En aquest moment, jo personalment crec que no hem arribat als models de l'escola republicana, que es va perdre. No crec que cobreu vosaltres quan aneu a fer les pràctiques. Si no m'enganyen, el dia que cobreu, aviseu-me, que ho vindré a celebrar amb vosaltres. Aleshores, per tant, fixeu-vos, això és el que demana el govern de la República. Què fa la Generalitat? Penseu que a Catalunya el govern de la República mana tot això i la Generalitat, per la seva banda, es posa mans a la feina. Què fa? La Generalitat elabora un estatut, la història del nostre país d'ara també elabora un estatut. L'estatut del 31 i del 32 què diu? Es reuneixen els polítics, els parlamentaris, es troben a Núria, al santuari de Núria, i allà elaboren un document que és el que se'n van a Madrid a discutir-lo i a veure si els hi accepten o no. No cal que us digui res. No? Ja podeu imaginar com acaba. Aleshores, la Generalitat demanava que el govern de la Generalitat tingués competències exclusives. És a dir, que a Catalunya fos el govern català el que decidís sobre l'escola. Ja sabeu que la carretera de Madrid, de Girona o de Barcelona a Madrid té molts revolts i cada revolt es van perdent papers. Aleshores, quan es torna, aprovat l'Estatut, diu el següent. La Generalitat de Catalunya podrà crear, és a dir, jo puc parlar, el puc obrir, el puc tancar, no l'hauré de, podrà és optatiu, per tant, podrà crear amb els seus diners les escoles que vulgui. Aleshores, la Generalitat, els que manaven en aquell moment, que tenien bastant sentit comú, van decidir no crear escoles. Si arriben a crear escoles en aquell moment, què fan? Fan que a Catalunya hi hagués 2 tipus d'escola, les escoles del govern central i les escoles de la Generalitat, amb la qual cosa possiblement haurien acabat barallant-se, amb competències, etc. Decideix no fer-ho, una solució que pot ser discutible o no, però decideix no fer-ho, i en canvi decideix crear una escola normal. Per tant, durant la República, a Catalunya, hi haurà 5 escoles normals, una a cada província. Els nois i noies que volien ser mestres de Tarragona anaven a la normal de Tarragona, els de Lleida anaven a la de Lleida, els de Girona anaven a aquest edifici que teniu aquí darrere, els de Barcelona anaven a la seva, i el 31 la Generalitat crea a Barcelona una altra escola normal. Per tant, a Barcelona hi havia dues escoles normals. Una amb els programes normals, com els vostres, i una segona que es crea governada per la Generalitat i es crea com a assaig pedagògic. L'assaig pedagògic què vol dir? Que els professors que entren a aquesta escola normal no hi entren per oposicions, no hi entren com es faran aquí, per concursos i així, sinó que el govern de la Generalitat tria els que li semblen millors. I els tria dit. Aquest senyor va anar a Barcelona, aquest senyor ha estat a Alemanya, aquesta professora, la Margarita Comas, és una bona científica i està estudiant a Londres, que vinguin aquí. I crida els que li semblen en aquell moment que són els millors professors i els posa de professors en aquesta escola normal. I entre els que crida, crida en Cassià Costal, que ja us sona, i en Miquel Santaló. Per tant, els gironins hem d'estar orgullosos de que els dos millors professors que tenia la normal d'aquí se'n van a Barcelona ensenyant els futurs mestres. I els crida com a assaig pedagògic, per tant, vol dir que no segueixen el mateix programa que es fan a les altres normals. Un exemple, i me l'explicava una antiga alumna, 16 anys, 16 anys tenia. Diu, ens arriba el professor a la classe de francès i ens diu, demà vindran uns senyors de França que volen visitar l'escola. Diu, i després vosaltres els hi ensenyareu Barcelona. Primer detall, uns senyors de França venien a veure l'escola, que tenia fama de bona. Per tant, venia gent de fora a veure l'escola. Segona, fixeu-vos-hi el nivell de responsabilitat. Vosaltres, alumnes, ensenyareu a aquests professors i els explicareu Barcelona. Per tant, volia dir que vosaltres sabeu francès, vosaltres ja us espavilareu. És un nou estil de fer, una nova manera. Millor que la clàssica, de dir, per a mañana la lección tal. Explico. I després creen, reprenen les escoles d'estiu. A les normals es feia la formació inicial. Vosaltres rebeu formació durant 4 anys. Una vegada sigueu a l'escola, el primer que us adoneu compte és que el que us han ensenyat aquí serveix, però que necessiteu més coses i que per tant que us interessa trobar-vos amb altres companys, discutir, intercanviar experiències, i això és el que es fa a les escoles d'estiu. Les escoles d'estiu eren unes trobades que es feien a Barcelona, voluntàries, i anava qui volia, i allà es feia intercanvi i discussió i debat de temes que interessaven als mestres, de temes professionals i també de temes polítics. Quina llengua a l'escola, si s'ha d'ensenyar l'educació cívica, què vol dir educació cívica, i al costat hi havia això de dir, oh, jo he fet una experiència d'escola activa, explica-me-la, no sé què, i també servia per festejar. Home, perquè el d'aquí es coneixia amb aquella d'allà, i mira, potser es casaven, etc. Vull dir, però era una trobada, diguéssim, de formació dels mestres. Per tant, fixeu-vos-hi que ja hem vist què fa el govern central, què proposa la Generalitat, i per dir-ho així, en resum, una mica, bàsicament, això seria el que volia la República, tant des de Madrid com des de Barcelona. Una escola de qualitat, una escola que fos bona, amb coeducació, és a dir, amb nois i noies junts, i permeteu que insisteixi en això, perquè com que vosaltres ja heu anat a l'escola, nois i noies junts, us deu semblar que això és el més normal del món. Doncs això no és el més normal del món. Fins a l'any 70, fins al 1970, i pregunteu-vos de casa vostra, les escoles aquí estaven separades. I si passeu per la carretera que va cap a les Planes, veureu un edifici antic, preciós, que diu Escuela de Niñas i Escuela de Niños. Perquè les portes eren separades. I si us aneu a Nili Graït, a l'antiga facultat nostra, allà on estaven, i des de la gasolina, de la benzinera, us mireu l'edifici, veureu ben clar que té una entrada de nois i una entrada de noies. Perquè això estava muntat així. Aleshores, això es trenca i es diu nois i noies junts. Una de les alumnes de Girona m'ho explicava. Diu, el dia de la República, diu, ens en vam anar a la Devesa a ballar sardanes per celebrar la proclamació de la República. Diu, i aquell mateix mes, diu, varen tirar a terra la paret que separava les noies que entraven per aquesta porta que teniu aquí darrere i els nois que entraven per la Gran Via. Diu, varen tirar a terra la paret i es va acabar i les classes varen ser de nois i noies junts. Això s'acabarà després. Però almenys durant la República l'escola era coeducativa, de nens i nenes. Volien al mateix temps una escola científica, És a dir, que els nens aprenguessin observant i experimentant, no que aprenguessin de memòria, no que aprenguessin perquè el mestre ho diu, perquè el mestre dicta, perquè heu de copiar aquesta lliçó. A moltes escoles hi havia un hort, a moltes escoles tenien una petita peixera que hi guardaven quan sortien i agafaven capgrossos, els portaven allà. Algunes escoles tenien bancs de fuster, algunes escoles tenien una biblioteca amb els llibres que enviava la Generalitat i que enviava el govern de Madrid, i un nen o una nena era el responsable de l'armari, i és el que deixava els llibres, no el senyor mestre, és el que deixava els llibres. I sortien, i per tant, sortint al carrer, veien que un arbre perd la fulla, que un altre no la perd, i tot això ho aprenien tocant els pins i tocant les alzines i no pas amb un llibre molt bonic. Explico. Això és una escola d'observació i científica. Aprenien descobrint les coses, no pas en els llibres. I sobretot això ho aprenien els de les escoles rurals, els dels pobles petits, que és un privilegi ser alumne d'una escola petita. Ho aprenien allà. Una escola que evidentment era catalana, que era gratuïta, és a dir, tothom podia anar a l'escola, tothom havia d'anar a l'escola. Si després a casa teva tenien calés i deien que el nen no irà amb paquets, i sinó que s'anirà doncs, a l'escola dels frares o no sé què, és el seu problema. Però l'Estat havia de garantir que a tots els pobles i a tots els veïnats, per petits que fossin, hi hagués escola i que tothom hi pogués anar-hi, i per tant obligatòria, obligatòria fins a 12 anys, amb metodologies actives, ja us he explicat l'exemple, molts seguien els mètodes Freinet i aleshores editaven una revista, se la feien entre ells, un nano hi dibuixava, un altre nano hi feia els textos, un altre l'imprimia amb ciclostil, l'agrapaven i l'enviaven a d'altres escoles, les altres escoles feien correspondència amb aquests. Era una manera ben diferent de fer escola. Una escola en la que no hi havia religió, no hi havia religió, la religió si de casa es feia o a casa o a la parròquia, però no pas a l'escola, però en canvi a l'escola s'ensenyava civisme. Jo he tingut a les mans llibres fets per mestres d'aquella època, llibres preciosos, que en un hi ha un dibuix, que es veu dos senyors, allà que estan llegint el diari, un llegeix al matí i l'altre llegeix l'Humanitat, un diari de dretes i un diari d'esquerres. I al peu del dibuix diu, aquests dos senyors pensen diferent, punt, s'han de respectar, punt. Chapó. Això haurien de llegir els parlamentaris d'aquest país. Això haurien de llegir els polítics d'aquest país que només saben que dir bestieses i insultar-se alguns als altres. Tolerància i respecte amb una situació i amb una societat evidentment plural. Era una democràcia activa en aquest sentit. Penseu que algunes escoles el mestre a les 12 acabava. Se'n anava a l'hostal a dinar i a les 2 tornava a obrir. A les 5 acabava i fins l'endemà. En algunes escoles els alumnes a mi m'han explicat que quan el mestre a les 5 se'n anava ens deixava la clau i nosaltres continuàvem a l'escola fins a les 7. Algú de vosaltres ha fet una bestiesa d'aquestes? I s'hi trobaven bé i disfrutaven. L'escola se la sentien seva. És un tipus d'escola diferent. I això és el que volien, diguéssim. Una escola d'aquestes en què els nanos la sentissin seva i el mestre els acompanyava en aquest sentit. Ja sabeu que la República a casa nostra però té dues etapes, que són dues etapes ben diferents. La República a casa nostra, si jo fos a Valladolid, explicaria una altra cosa, si fos a Pamplona n'explicaria una altra, però si sóc a Catalunya em toca explicar aquesta. La República a casa nostra dura del 31 al 36, que és la República en pau, i que es fa bàsicament això que us he explicat, i del 36 al 39 la República en guerra, però República. Si fos a Valladolid és una altra cosa, si fos a Navarra seria una altra cosa, i amb això us hi vull insistir i us ho vull explicar. Arriba la República, hi ha unes eleccions, eleccions democràtiques, la gent vota i guanyen els sectors que serien els sectors d'esquerra, el 31. El 33 hi torna a haver eleccions, hi ha votacions i no van com hi ha anat abans, sinó que van al revés i aleshores guanyen els partits conservadors i per tant, el 33, diguéssim, guanyen les dretes. I el 36, al febrer, hi torna a haver eleccions i tornen a guanyar les esquerres. És el joc democràtic. Si mirem a casa nostra, la història ha anat així, els períodes diferents, però ha anat així. Primer, casa nostra, Catalunya, primer en Pujol, després el tripartit i ara torna a haver-hi el senyor Mas. Ara puja, ara baixa, això va canviant. Però això es decideix perquè jo voto i em dono el gust i la gana d'anar a posar una papereta en un lloc en allà. I ara d'aquí uns dies també hi tornarem, tingueu seny, vigileu a veure què feu, però vull dir, tornareu a posar la papereta els que vulguin en un país democràtic que et demana l'opinió. Obro un parèntesis, la democràcia no és anar a votar cada 4 anys, és molt més, tenc el parèntesis. És molt més. És que hi ha gent que ho té confós, això, eh? Pensa que anar votant en fem prou. Has de sortir al carrer cada dia quan hi ha una cosa que no t'agrada. Tenc el parèntesis. Aleshores, hi ha uns senyors que el 31 no estan d'acord amb la república, sobretot militars, però no només militars, i aquesta gent comença a traficar en contra de la república. I el febrer, el juliol del 36, no poden més i surten al carrer. Surten al carrer, s'aixequen contra la república, que és el govern democràticament constituït, i en alguns llocs guanyen i en uns altres perden. En els llocs que perden, continua havent-hi república. En els llocs que guanyen, comença a haver-hi una dictadura, perquè són uns rebels que s'han aixecat. I això és el primer que hem de tenir present. A davant d'un govern legalment constituït, uns s'aixequen i en uns llocs guanyen i nosaltres perden. Amb una actitud que de democràtica no en té absolutament res. És a dir, jo a Girona em toca anar a votar. Si a mi no m'agrada anar a votar, doncs em votaré uns altres. El que no se m'ocorrirà a mi serà anar a buscar una metralladora i polir-me l'alcaldessa. El joc democràtic és aquest, de, si cas convèncer els veïns que siguem molts que votem una altra candidatura. A Catalunya perden. I què passa? El fet d'haver perdut provoca que tot un sector de la societat, el sector sobretot populars, s'aixequin en contra dels que s'han aixecat. I comença una revolució a Catalunya. Comença una revolució que comportarà diferents tipus d'accions. Capellans que seran assassinats, militars que seran assassinats, gent d'ordre que haurà de fugir, que hauran de marxar a l'estranger. I això ho hem de tenir-ho present. Si en Franco i els militars no s'haguessin aixecat, la revolució a Catalunya no hi hauria sigut. I això ho hem de dir-ho per una cosa. Heu vist mai vosaltres una pel·lícula feta pels americans que guanyin els indis? Eh que no? Aleshores, la història es fa i s'explica des del poder. Aleshores, durant 40 anys de dictadura han explicat una determinada història. Aleshores, hem de buscar els altres mecanismes i les altres informacions per veure si aquesta història que ens han explicat des del poder és veritat o hi ha esquerdes. Hi ha moltes i moltes esquerdes. Aleshores, comença una revolució i hi ha una frase aquí que us l'he posat expressament. En els llocs allà on guanyen els franquistes, allà on guanyen els militars, per exemple, a Pamplona, a Sevilla, van a buscar els mestres. A la cabeza. S'ha de matar els mestres, se'ls ha de matar, se'ls ha de fusellar, perquè els mestres són els responsables de l'educació que han rebut els nens i nenes del país. Una educació que els ha ajudat a pensar, que els ha ajudat a ser crítics, a demanar justícia social, a demanar democràcia. Aleshores, els mestres són els culpables, són els responsables de que aquest país doncs millori a la cabeza. I ho fan, ho fan. Aleshores, hi ha aquesta revolució, hi haurà morts i assassinats. I comença una guerra civil. Comença una guerra civil. Una guerra civil no té res a veure amb una guerra mundial. Una guerra mundial és dels alemanys contra els francesos o dels japonesos contra els americans. Una guerra civil és de la gent del mateix poble, d'uns contra uns altres. Pregunteu als vostres avis i grateu una mica i no grateu gaire. Us començaran a dir noms. D'uns, d'un poble, contra els mateixos del poble. I no només això, sinó amb una mateixa família. Hi ha algú de l'Escala? Aquest matí hi havia una companya de l'Escala. A l'Escala hi havia tres mestres que estudiaven. Magisteri a la Normal de Girona. Tres mestres. Dos germans i una noia, que era la meva mare. Durant la República. Per tant, la informació la tinc i la sé de primera mà. D'aquests dos germans, un estudiava en magisteri, un es va casar amb una companya. Tant passen el dia junts, un s'enamora de l'altre, la més guapa de la Normal, segons deia la meva mare. Aquests, quan acaba la guerra, han de marxar i se'n van a Toulouse, a França, Tolosa de Llenguadoc. L'altre germà és director general de la Seguretat Social, amb els franquistes. Per tant, un germà falangista, un germà feixista, diguéssim, i un altre germà doncs, revolucionari que ha perdut i s'ha d'anar. Això és una guerra civil entre els dos. Quan es mor la seva mare, al cap d'uns anys, i l'enterren a l'Escala, els dos germans van a l'enterrament, era la seva mare, i van a l'enterrament. No es havien vist més. I continuen sense dir-se res. Això és una guerra civil. No és un alemany contra un francès. Són dos germans. I els seus fills, que són vius, ja són grandets, continuen sense tenir relació. Això és una guerra civil. Tinguem-ho present. Aleshores, el juliol del 36 esclata una guerra civil, hi ha morts, assassinats, gent que ha de fugir, gent que s'ha d'amagar, d'altres que conquereixen el poder, etc, etc. I des del punt de vista educatiu i des del punt de vista escolar, al cap i a la fi estic parlant amb futurs mestres, passen diferents coses a casa nostra, a Catalunya. Una primera, alguns mestres, jo me'n vaig al front, me'n vaig a davant, a les trinxeres, a defensar la República. Què s'han pensat aquests desgraciats? I per tant, alguns mestres deixaran l'escola, marxaran, i per tant vol dir que hi haurà una mobilitat a les escoles, que hi haurà gent que marxarà, si un mestre se'n va l'han de substituir, etc, etc. No és allò una situació de pau i de tranquil·litat. Al costat d'això hi ha bombardejaments. Els feixistes arriben, ja que he parlat de l'escala, continuo amb l'exemple de l'escala, el Canàries, que era un vaixell dels feixistes, es posa al mig del golf, de la badia, des de l'escala encara els canons a Roses i comença a disparar sobre Roses i es carrega l'escola. Però hi ha bombardejaments de l'aviació a Barcelona, de l'aviació a Sant Feliu de Guíxols, els nens petits de Sant Feliu, que ara ja són grans, m'expliquen, dius que venia el bombardejament i nosaltres havíem de marxar i ens andàvem a les Pinedes perquè teníem por que bombardegessin l'escola. Alguns es recorden, diu el mestre, ens va ensenyar a que quan arribaven els avions ens poséssim una fusta o un llapis a la boca, perquè així la boca quedava oberta i davant dels impactes de les bombes, l'explosió, no destrossava les orelles. Són coses que se'n recorden tots els nens, de coses d'aquestes. O les alarmes i anar cap als refugis. I aleshores també hi ha un altre fet, que és que arriben nens i nenes refugiats. De Madrid, del front d'Aragó, del nord d'Espanya, arriben cap aquí perquè allà la situació política és molt més dolenta i venen cap aquí. I per què us ho dic, això dels nens refugiats? O penseu com influeix això a l'escola? Si jo sóc a Olot o sóc a Figueres i l'escola s'està fent en català, com us he explicat abans, i arriben uns nens d'Oviedo, aquí es plantejarà un problema. Què faig jo? Em passo al castellà? O aquests que s'espavilin i aprenguin el català? O què? Només us ho constato com un problema per afegir durant una situació de guerra. Després a cada escola i cada mestre optaran per opcions diferents. Però arriben nens refugiats. I si grateu per aquests pobles, encara trobareu gent que possiblement ja parli català i que no ho sapigueu, que és un nano refugiat que es va quedant aquí. A la zona de Figueres i de l'Empordà, de l'Alt Empordà, hi ha força gent que eren nens petits que es varen quedar, que després, durant el franquisme, ja es varen quedar aquí, i que ara tu saps que són refugiats perquè ells t'ho expliquen, però que no notaria res, nanos d'Andalusia o nanos d'Astúries, que en aquest moment parlen català com nosaltres, però que són nens que, refugiats que havien vingut aquí. Al costat d'això, durant aquesta situació de guerra, s'incauten edificis, recordeu el que us he dit, quan esclata la revolució, les congregacions religioses solen marxar, han de marxar, i deixen els edificis buits, perquè se'n feien la pell. Curiosament, tingueu present una cosa, marxen les congregacions religioses dedicades a l'ensenyament, que són les que devien donar més doctrina, doctrina de dretes, doctrina conservadora, contra la República. Les monges que estaven dedicades a serveis sanitaris, les monges de Sant Vicenç de Paül, llocs d'aquests, moltes vegades es queden, es treuen els hàbits, però continuen i la gent les acull. Per tant, la gent, quan hi ha revolució, també sap triar una mica. Aleshores, busquen i fan fora a tots aquells sectors, evidentment els sectors, doncs, diguéssim, dedicats a l'ensenyament, més ideològics, que són els que menjaven el coco a les criatures. Se'n van, però, quan se'n van, però els edificis es queden. Els d'Olot, per exemple, se'n van els escolapis, però l'edifici, ja on hi ha vingut l'escola dels escolapis, es queda igual que es queda l'escola de les monges del Cor de Maria, igual que a Girona es queda el col·legi de la Salle o el col·legi dels Maristes, que era aquí darrere. Aleshores, aquests col·legis que queden buits, sovint, no sempre, però sovint, la Generalitat hi continua posant escoles. Agafa nens i nenes i diu, vosaltres aquesta escola, tots junts. L'edifici ja el tenim, per tant, assegurem que encara que hi hagi guerra, els nens i nenes no corrin, sinó que vagin allà. I fa una cosa que és que els hi canvia el nom. La Salle se'n va i aleshores li canvia el nom. Aleshores, a Olot, per exemple, les dues escoles, una es dirà Solidaritat i l'altra es dirà Torxa, la Torxa de la Solidaritat, també. A Girona els noms són més forts. L'escola de la Salle, un de vosaltres hi ha anat, a la Salle de Girona, ja? Doncs aquella escola es dirà, es deia Carles Marx. De la Salle dir-se Carles Marx, el salt és bastant notable. Però l'escola hi era, i per tant és la voluntat política i la voluntat revolucionària. I si algú ha anat als Maristes, a Girona, l'escola dels Maristes es deia Durruti. Vull dir que encara més. Es fa un nou pla, un pla que es fa durant la guerra, que és un pla preciós. Si a algú li interessa el tema, cliqueu i busqueu Seno, i es desploma tot el pla d'estudis. Un pla d'estudis preciós, que l'únic problema que té és que es va dur a terme durant una situació de guerra. És el millor pla que ha tingut aquest país, el millor pla d'ensenyament. Defensava l'escola pública, defensava l'escola rural, defensava que els treballadors poguessin incorporar-se a la universitat quan volguessin, cosa que difícilment poden fer ara. Era un pla esplèndid, però ja us dic, el problema és que va ser executat en una situació de guerra, per tant una situació anòmala, i per tant no sabem què hauria passat si això s'hagués pogut dur una situació de calma i de tranquil·litat. I continua havent-hi la voluntat de crear escoles. Només us poso un exemple. Les que veniu amb cotxe, o els que veniu amb cotxe, obro't un parèntesis, millor no venim cotxe, tenc un parèntesis. Quan enfileu per la plaça Catalunya i intenteu venir cap aquí dalt a les 7 del matí per poder aparcar, perquè si no, no aparca ni Déu aquí, aleshores enfileu per les Pedreres. Enfileu per les Pedreres abans de trencar cap aquí a la facultat. I a la dreta hi ha l'institut. Esteu situades? A la dreta hi ha un institut. En allà, durant la República, i allà hi havia un gran parc, a l'esquerra tenia uns pins i tenia una mica de bosquet, doncs a la dreta era molt més extens. Allà l'any 38, el juliol del 38, hi posen la primera pedra del que havia de ser un nou edifici escolar, amb laboratoris, amb biblioteca. No va poder ser perquè la guerra ho va... Bueno, l'arribada dels franquistes es va acabar. Però jo només ho dic, en plena guerra, encara el govern, i en aquest cas el govern municipal de Girona, té aquella voluntat de dir, posem una primera pedra i tirem endavant que aquí hem de continuar fent escoles. I no només això, sinó que durant la situació de guerra encara es donen alguns altres fets, que són aquests d'aquí baix que us marco. La Generalitat té uns autobusos amb llibres i els porta al front. Si el front no és sempre un front de guerra, hi ha vegades doncs, que les trinxeres estan quietes i no hi ha guerra. Hi ha mestres, recordeu que us deia que hi havia hagut mestres que havien anat al front, aleshores hi ha mestres en allà, i arriben llibres que edita la Generalitat perquè els catalans que són a diferents fronts doncs puguin llegir llibres i no perdin allò i tinguin la referència de Catalunya. I al costat d'això continua havent-hi mestres que el títol que feien eren milicians de la cultura. Aquest era el nom que tenien. Normalment els mestres no portaven escopeta. Els mestres eren gent culta, gent que tenia una cultura una mica més alta que el nivell normal, i aleshores del front ensenyava a llegir, ensenyava a escriure, i després també impartia ideologia. Si eren mestres anarquistes o eren mestres comunistes, doncs en funció una mica de la seva ideologia, en els seus batallons i en els seus grups, doncs anava donant ideologia, ajudava a llegir, etc, etc. I aquesta és una mica la realitat de la situació en temps de guerra. I un dia com avui, un dia com avui, un dia com avui, de fa una colla d'anys, s'acaba oficialment la guerra. L'1 d'abril. Nosaltres, que vàrem anar a l'escola franquista, avui teníem festa. En teníem moltes de festes, però avui també. Per celebrar, doncs, això, que els feixistes havien guanyat la guerra i, per tant, doncs, aquí se celebrava. I aleshores, durant aquest dia, el dia abans a l'escola et parlaven d'en Franco, et parlaven de les alegries dels feixistes, fotien llenya en els republicans. Era un dia doncs, de connotacions ideològiques molt fortes. En el dia de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Viva Franco, viva España. Punt. Us ho torno a dir? Ho sé de memòria, eh? Ho sé de memòria. Ens ho van aprendre. Totes les criatures que anàvem a escola ens ensenyaven això. L'último parte de guerra. I en molts ajuntaments, durant la dictadura, estava picat en pedra a la façana de l'ajuntament. Volguem dir, la guerra s'ha acabat. La guerra s'ha acabat. La guerra s'ha acabat. Però la campanya continua. I això ho hem de tenir-ho present. La guerra es va acabar. Si vosaltres us aneu a la parròquia del Carme de Girona, I trobareu un llibre de batejos, i qualsevol persona que ha sigut batejada per l'Església Catòlica consta en un llibre, igual que vosaltres us consten aquí doncs, les vostres matrícules i a la universitat, doncs a la parròquia consta que en Pepet o la Pepeta s'han doncs, batejat. Hi ha un altre llibre que consta doncs, que en Joan i la Maria s'han casat. I després hi ha un altre llibre que consta que la Maria es va morir. O sigui, hi ha llibres de batejos, els llibres de casaments i els llibres de defuncions. La parròquia del Carme de Girona hi ha un llibret al costat del llibre de defuncions que resulta que del mes de març del 1939 fins l'any 47 es moren 657 persones a les 5 del matí d'un atac de cor. La campanya continua. Els afusellats. I una cosa és que s'acabi la guerra i l'altra és que els feixistes que arriben al poder continuïn doncs, matant i assassinant gent. 567 amb judicis que no tenen res de legals. Jo he tingut la sort de trobar amb un noi que era el fill del funcionari de l'Ajuntament de Girona que vivia... L'Ajuntament de Girona tenia un funcionari que era el funcionari que es cuidava del cementiri. El cobria, tancava, que mirava el jardí, que tot fos net, que hi hagués aigua, etc etc. I vivia en una casa al costat del cementiri. I el seu fill viu a Perpinyà, i també se'n va anar, i a Perpinyà mi m'explicava, diu, jo cada dia veia, sentia quan arribava el camió, era una criatura petita, sentia quan arribava el camió, el pare obria, no el deixaven entrar, i en allà sentia unes descàrregues. Una descàrrega, però esclar, tu sents una descàrrega, però no saps quants n'hi ha davant de la descàrrega. I després sabia quants n'havien mort pel tret de Gràcia. Sabeu que qualsevol afusellament, per assegurar que el que afusellen o el que s'afusellen són morts, després passa l'oficial i va disparant un tiro cada un al cap, per assegurar que són morts. 567. La guerra continua. I això ho hem de tenir present. Aleshores, davant d'això s'estableix un estat duríssim, un estat de repressió fortíssima. Guanyen els rebels, i això hauríem de tenir-ho molt clar. Guanyen els rebels i, per tant, el 39 a Catalunya, a d'altres llocs el 36, el 37, el 38, comença la dictadura. Comença una dictadura, la dictadura d'en Franco, que fa una cosa que és sensacional. Ells que són els rebels, ells que són els que es varen aixecar contra la democràcia, acusen de rebels en els defensors de la democràcia. Això és sensacional, a casa meva d'això en diu la justícia al revés. Sí, els demòcrates són acusats de rebels i aleshores molts d'aquests que són acusats de rebels a més són afusellats. O amb 30 anys de presó, amb 50 anys de presó, cadenes perpètues. Llegiu els diaris d'aquests dies que comencen a sortir bastantes coses d'aquestes encara. Alguna mare, varen esperar que estava embastat, varen esperar que tingués la criatura per afusellar-la. I aquesta criatura la varen donar amb uns altres. I després de 40 anys no van dir més això. Això és una dictadura. I això ho hem de saber. I no hem dit que no és veritat. Això va passar. I ara la gent comença a dir-ho i comença a explicar-ho. Es fan judicis sumaríssims, ràpids, sense cap garantia. Et condemnen a mort i un oficial t'ha de defensar de què si no sap ni què t'han passat. I passa molta gent. Hi havia gent que marxava, diu, jo me'n vaig, però per què me'n vaig si no he fet res? Torna i la varen afusellar. Hi ha algú de Sant Esteve d'en Bas? I de la Garrotxa, hi ha algú? Un garrotxí per aquí o no? Ah. A Sant Esteve d'en Bas, el mes de març del 39, el mestre que era d'Esquerra Republicana, que era una bona persona, només era d'Esquerra Republicana, però és que no tenia ni càrrec Esquerra Republicana, doncs el van afusellar. I per tant, tot, avís, tota la Garrotxa ja sabia com anava això. I això és, ho hem de tenir-ho present. Hi ha un trencament volgut. Jo subratllaria aquesta paraula, un trencament volgut i radical contra la república. Els franquistes, els que guanyen, no volen saber res de la república. S'ha d'esborrar tota. I aleshores què passa? Comença un gran exili. A Catalunya, que som uns afortunats, un de Múrcia a on se'n va? Els de Catalunya sí que ens en podien anar, sí, tenim a 60 quilòmetres la frontera. Aleshores, molts de mestres i moltes persones, més de 500.000 persones varen passar per aquestes carreteres marxant. Més de 500.000 dones, gent gran, malalts, amb criatures. Els homes no, perquè els homes estaven a l'exèrcit i aquests varen marxar per una altra banda. Però la gent normal va marxar des de Barcelona cap a Girona, cap a Figueres, cap a Portbou, cap a Olot, pel Coll d'Ares, per la Jonquera, pel Coll de Banyuls, per Puigcerdà, per mar, per allà on fos, anaven marxant. I mentre anaven marxant, i això també s'ha de dir, l'aviació franquista des de Mallorca els anava matrallant. A dones i a criatures. Evidentment, això els franquistes no els hauran explicat mai, és clar. I això s'ha de saber. Més de 500.000 persones. I entre aquests mestres, quants mestres marxen? Tornem ara en els mestres. Quants mestres marxen? De Catalunya? De Catalunya marxa més de l'11% de mestres. Agafeu la sala que som aquí, tragueu l'11% i veureu quin forat es queda aquí. I queden, bàsicament, els que se'n van, bàsicament eren mestres que eren els líders, els que defensaven Montessori, els que defensaven la pedagogia activa. Per tant, tota aquesta gent se'n va. Té por, passen la frontera, ja veurem què passa, però de moment anem-se'n a l'altra banda, diu que si no aquí ens fan la pell. I passen cap a l'altra banda. Per tant, el magisteri de casa nostra, en principi, queda amb una banda decapitat. Marxen els líders, tota aquella gent que enviava revistes, que volia pedagogia activa, que volia transformar la societat, aquests se'n van. Cap on van? Bàsicament van a França, però què passa a França? Arriben a França el mes de febrer, ja ho sabeu per la història. El mes de setembre els alemanys invadeixen França, per tant, els republicans que marxen d'aquí queden amb un entrepà, queda allò un entrepà de feixistes, dels alemanys per dalt i dels franquistes per sota. Solució, marxem. Alguns decideixen tornar, alguns dels que tornen són empresonats, altres són afusellats, i la majoria, els que poden, doncs jo me'n vaig, i cap a un. Doncs a l'únic, a dos països van anar, bàsicament. Uns se'n van anar a la Unió Soviètica, perquè aquests marxen en grups i en colònies, marxen grups de nens i de nenes amb mestres, els posen en vaixells i els porten doncs, cap a la Unió Soviètica, en diferents pobles, a Odessa, a diferents llocs. Tot i que, és clar, arribaran allà i trobaran la Segona Guerra Mundial i Stalingrado i llocs d'aquests. Però aquests es quedaran allà i a mesura que els nens es vagin fent grans i deixin la colònia, els mestres perdran la feina, se'ls acabarà si ja no tenen a qui educar. Els educaven en castellà, perquè com que tornarem aviat, doncs que no perdin l'ensenyament d'aquí. Doncs els mestres surten i alguns d'ells, per exemple, estudiaran i fins i tot un mestre que havia estat de mestre a Tossa arribarà a ser degà d'una facultat d'una població de la Unió Soviètica. Però una gran majoria se'n van a Mèxic. Mèxic és l'únic país, que els acull, i els hi obre les portes sense dir res. Imagineu-se, tenen uns vaixells, feu un esforç de geografia, teniu dos ports, o Marsella, al Mediterrà, o a Bordeus, a l'Atlàntic. Allà hi trobaran uns vaixells, pugen en aquests vaixells, alguns amb una maleta, d'altres sense res, i cap a Mèxic. El que han passat els de Marsella, quan un cop han sortit de Gibraltar, se'n van a l'Atlàntic. L'Atlàntic, que jo sàpiga, hi havia submarins alemanys. Les hores de les nits passen amb els llums apagats perquè no els trobin, perquè si no, bombardegen i se'n van a l'aire. I arriben a Veracruz. I a Veracruz desembarquen i tots els que jo he tingut la sort de parlar expliquen el mateix. Diu, vàrem arribar a Veracruz, les campanes tocant, la gent venint-nos a saludar amb banderes. Diu, imagina que tu surts d'aquí amb misèria, marxant de casa teva sense saber res i arribes a un país que t'acull amb les banderes, amb les campanes tocant. El xoc emocional és fortíssim, però és que no és només el xoc emocional, és el tracte que varen rebre. Una noia que es diu Atlàntida, perquè va néixer en el vaixell mentre s'anava cap a... va néixer a l'Atlàntic, en el vaixell mentre es travessava l'Atlàntic, m'ho explicava, diu, arribo, vàrem arribar a Veracruz amb els pares, i el pare, al veure el preu de l'hostal, diu, me'n vaig a trobar les autoritats, i dic, uiti, a l'hostaler, diu, esperi que vaig a trobar les autoritats republicanes perquè em donguin diners per pagar. De cap manera, vostè és convidat nostre i es quedarà aquí tot el temps que calgui. I l'Atlàntida me deia, quan a mi em pregunten quina és la meva pàtria, diu, ho tinc claríssim, la meva pàtria és Mèxic. Un altre mestre d'aquí a Girona, que també se'n va anar a l'exili allà, diu, vàrem arribar a Veracruz, en el vaixell, i ens donen un targetó amb una senyal i un número. I esclar, no sabíem res i els hi portem. I amb això què? Diu, amb aquest aquest carteró de Tijuana a Chiapas, diu, vagi allà on vulgui. Diu, aquesta és la meva pàtria. Diu, és la gent que ens va acollir. Aleshores, aquests dels que marxen se'n van cap allà. Queden un 90% aquí. D'aquest 90%, què els hi passa? Aquests mestres, doncs, es creen unes comissions depuradores, imagineu-vos aquesta taula, amb 5 persones, que hi havia el director de l'Institut a Girona, a Tarragona, a les capitals de la província, el director de l'Institut, a la dreta l'inspector en cap, a l'esquerra un altre inspector, i a banda i banda dos falangistes. En aquests senyors d'aquí, que no hi havia senyores, eren senyors, en aquests senyors d'aquí hi havien de passar tots els mestres dient, soc en tal o soc la qual, dic què? I aquests senyors d'aquí, segons els informes que tenien, podien dir, doncs tu continua ensenyant o a tu et castiguem. En aquests senyors d'aquí, hi podia anar-hi qualsevol de vosaltres a dir, aquell mestre viu amb una dona que no és la seva, o aquell mestre no va a missa els diumenges, o aquell mestre és comunista, sense haver-ho de demostrar. I el pobre desgraciat o la pobra desgraciada que havia estat denunciada tenia 10 dies per buscar comprovants que no eren veritat. El mestre d'Argelaguer, doncs, va ser denunciat que els diumenges no anava a missa. M'ho explicaven a mi. Diu, i què vas fer? Diu, què vaig fer? Diu, vaig fer un paper dient, és veritat que els diumenges no vaig a missa. Diu, perquè jo vaig a Girona, agafo la teissa, me'n vaig a Girona, aquí tinc la xicota, i els diumenges vaig a missa al Mercadal, a la parròquia del Mercadal. I aquí porto un paper del rector del Mercadal conforme vaig a missa. Diu, també em varen denunciar perquè em deien que rebia l'Humanitat, que era un diari d'esquerres, i aquí porto un paper del de Correus, del carter, conforme mai jo he rebut aquesta revista. Diu, i què? Diu, a tot i amb això em varen castigar. Perquè ja veieu quin col·lectiu queda, el trencament aquell que us deia del model republicà amb el model franquista. Què els hi passen als depurats? Doncs mireu, els que són castigats. El càstig més gros és expulsar-lo del magisteri. Vostè fora. El càstig més gros. I ara vaig baixant. El càstig una mica menys gros d'aquest és et quedes a dintre del magisteri, però fora, aniràs fora de Catalunya, mai a una província veïna de Catalunya, per tant no pots anar ni a Castelló de la Plana, ni a Terol, mai a una província, per tant a León, a Burgos, allà on sigui, sempre amb una població més petita. Per tant, si tu eres mestre en un poble de 1.000 habitants, doncs el poble allà on vagis no en tindrà 1.000, en tindrà menys. I per un període de temps que anava d'un a 5 anys. Un càstig ja no tan fort, aneu-vos-ho imaginant això, 1940. Un càstig no tan fort era, doncs, fora de la teva província, del teu poble, però a dintre de Catalunya. Però esclar, és que si tu és de Girona i et foten el Pallars Jussà, o la Vall d'Aran, i un altre no tan fort era dintre de la mateixa província, però sempre amb una població més petita, per un període d'un a 5 anys, i sempre amb una penalització econòmica. No podies ser director, que tenien un complement, etcètera, etcètera. Us imagineu el col·lectiu que queda? D'aquest col·lectiu depurat, un 30%. Per tant, si tenim entre un 25 i un 30% depurat i un 10% expulsats, exiliats, ja us podeu anar imaginant quin col·lectiu queda. Hi ha algú del Bons? La mestra del Bons, sabeu on és el Bons? Doncs la mestra del Bons, un petit poble petit, però arregladet, que li toca la tramuntana, però que està bé, doncs com que el seu home era comunista i va aconseguir marxar, la castiguen amb ella. No amb ell, amb ella. I aleshores l'agafen del Bons i la posen a Beget. És bonic, Beget. Hi ha una capella romànica preciosa. La carretera de Beget és feta de l'any 1960. Sense llum, sense aigua, sense telèfon, sense carretera. I ella m'ho explicava, diu, no vaig aconseguir aguantar. I al cap d'uns dies, al cap d'un temps, em poso les espardenyes i Beget va tenir la sort que t'enfiles la muntanya i al cap d'una hora ets a la frontera. Salta la frontera, arriba a França, se'n va cap a l'Argentina i al cap de 16 anys, a través de la Creu Roja Internacional, troben el seu home. Aneu veient quin col·lectiu queda? Si els vostres avis en el magisteri varen patir tot això que estic explicant. I aquell d'Argelaguer, què li passa? Doncs tot i demostrar que tot el que havien dit era mentida, el castiguen d'Argelaguer, no sé si ara coneixeu Argelaguer, a veure, un poble més petit que Argelaguer n'hi han, doncs sí que n'hi han. Van posar dalt el gas, sense carretera, sense res, i ell explicava com veia passar la guerrilla contra el franquisme que anaven a tirar els pòsters de la llum a terra. Veieu quin col·lectiu que era, de miserables? Perquè, a més, després encara queda un altre aspecte, que és el de l'autocensura. O sigui, això se sap perquè sortia el butlletí oficial i deia aquest castigat, aquest cap aquí, aquest cap allà, i per tant, fas això, una cosa d'aquestes que feu vosaltres ara moderna, fas una base de dades, ho poses cap allà, ho comences a jugar-ho i et van sortir les estadístiques. I l'autocensura? Com la mesures, l'autocensura? És molt difícil de mesurar, però de Berni n'hi havia. O sigui, hi havia mestres que callaven i que tenien por. Gent que tenia por, ostres, aquí no diguem res, que hem de sobreviure. Perquè la situació era realment espantosa. A veure, jo sóc nat de l'any 42, el febrer del 42. Per tant, si a mi el que m'han explicat és veritat i el que he anat veient a mesura que sóc gran és veritat, a finals del gener, a finals del 41 la meva mare devia anar amb panxa. Si això no falla, devia anar així. Doncs la directora li va dir que deixés l'escola perquè feia mal efecte que una senyora amb panxa doncs, fes classe. I la mare li va dir si es pensava que els nens venien de París. Però se'n va anar. Se'n va anar de l'escola. Perquè veieu el clima que es vivia en aquells moments. Al cap d'un temps, quan ja ens va tenir a tots acombollats i grans, va tornar a entrar a l'escola. I esclar, el primer dia que va a l'escola va anar a Bordils i al vespre els fills tots cap allà. Què, com ha anat, mare? Els anys 60, eh? I m'ha tocat els petits. Va dir, què? Diu, els hi he fet Montessori, però sense dir-ho. Encara tenia por. Si ella havia estat educada durant la República, li havien ensenyat metodologia Montessori i ho va fer-ho, però sense dir-los, encara li quedava la por dintre. Mentre jo estava escrivint el llibre, el primer llibre que vaig fer sobre l'escola franquista aquí, què fas? Jo vivia a casa en aquell moment. Estic escrivint, mare, sobre l'escola. Nen, vigila. Un cop publico un llibre, ella se'l llegeix, diu, oh, jo sé més coses. Però mentrestant, nen, vigila, i no els deia per por. L'autocensura fortíssima en aquells moments. Per tant, imagineu-vos a quin país queda, eh? Vaig per acabar. Hi ha algú d'Olot? Vale. Això va passar a Olot. Només perquè veieu, per tant, hi ha un trencament radical. Un cop arriben els feixistes a les poblacions que són una mica grans, per tant, Girona, Olot, Figueres, Palafrugell, a les poblacions una mica grans, al cap de 2 o 3 dies d'haver arribat, a la plaça, on el lloc més important del poble o de la ciutat, es feia una missa amb tota la tropa, amb tots els soldats, i després el comandant de la tropa feia un discurs. Aleshores, el firal d'Olot, a dalt de tot s'hi posa l'altar, les fotos hi són, aneu-vos a l'arxiu, i quan s'acaba la missa, el comandant, que era el comandant de la legió, diu, entre altres coses, el següent. A los otros, a los de l'hecho diferencial, l'hecho diferencial som nosaltres, els catalans. Nuestra notificación que han sido vencidos por la fuerza de las armas y que si no quieren ser hermanos de los otros españoles, les impondremos la ley del vencedor. Porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Catalunya, damos por terminados y para siempre los hechos diferenciales. Per tant, fixeu-vos, aquí hi ha hagut una guerra, uns que han guanyat, uns que han perdut, i per tant, aquí s'imposa la llei del que ha guanyat. I així es comença, eh? I ara ve, tres punts, i amb això acabo, el que per mi és la diferència amb l'escola de la República. S'estableix el que seria l'escola que jo en dic l'escola del no. No en els models que havia fet la República. La República, l'escola en català, arriben els franquistes, no el català. Todo libro que esté escrito total o parcialmente en lengua que no sea la española, precisamente debe ser retirado de la escuela. S'ha acabat? S'ha acabat? Hi va haver depuració de llibres, també. A algunes escoles, els llibres de la Montessori, evidentment el de Ferrer i Guàrdia, els llibres de Joan Maragall, les poesies, tot això fora de l'escola. A Girona hi ha un mestre que té una biblioteca sensacional perquè el director li va dir, vostè agafi tot això i ho llenci. I ell ho va agafar i no ho va llençar-ho. Si el arriben a descobrir, li foten llenya. Però ara té una biblioteca esplèndida. Per tant, l'escola ha de ser en castellà. De totes maneres, tinguem-ho present, eh? L'any 49, al cap de 10 anys d'acabar-se la guerra, a Sant Miquel de Campmajor, un poble petit que hi ha entre Banyoles anant cap a Mieres, la inspectora visita l'escola i en el llibre de visites d'inspecció hi deixa escrit que no s'ha pogut entendre amb les nenes perquè només parlen català. Per tant, al cap de 10 anys, amb alguns pobles petits, encara el castellà no havia arribat. Jo crec que el castellà arribarà pràcticament amb la tele. La tele acabaran tots pensant i parlant en castellà, però amb alguns pobles petits, però en els pobles grans no. Els dos pobles grans, jo parlaria en castellà, vosaltres em faríeu les preguntes en castellà, en el pati jo us obligaria a parlar en castellà, etc, etc. I és en aquest sentit que jo crec que hem de, coneguent la realitat, hem de veure els punts de resistència. És a dir, jo personalment crec que quan l'any 43 o 45, en una escola el mestre ensenyava l'hereu Riera, per exemple, allò era un acte de resistència catalana contra la imposició del castellà. O quan l'any 48, per exemple, doncs, un mestre o una mestra preparava una Nadala i una felicitació dels nens i els hi feia una petita poesia en català, això era un acte de resistència perquè tot això estava prohibit. Doncs en aquest sentit, la història mirant enrere ens pot ajudar. Per exemple, a Torelló, Torelló, i això està documentat, als anys 47 i 48, els pastorets eren en català. I el dimoni parlava en castellà. No cal dir res. Ja saps què és el bo i què és el dolent. No a la coeducació. Recordeu que us he dit, allò, nens i nenes junts. Doncs imagineu-vos, el Estado, por razones de orden moral y de eficacia pedagógica, y subrayo lo de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. L'escola que anaven junts, doncs, trencar i altra vegada separat. A mi, que me diguin per ordre, razones d'ordre moral, encara ho entenc, perquè era un país totalment reprimit. Penseu que quan a Girona hi havia, van obrir una primera piscina que va costar sang, sudor i làgrimes que hi hagués una piscina, hi havia un horari per anar-se a banyar els homes i un horari per anar-se a banyar les dones. Les lleis de l'escola deien que les mestres, fins que s'acabés el curs, havien d'anar vestides d'una manera que no podien ensenyar el colze i havien d'anar amb mitges. L'inspector d'ara, si us veigués, es tornaria boig. Però era això. Però a mi que em diguin això d'eficàcia pedagògica, això és molt perillós. I en aquests moments el tanto, mirar enrere ens estreveix, perquè en aquest moment se senten veus també que continuen demanant per eficàcia pedagògica que els nens i nenes vagin separats, escoles. I qui diu nens i nenes, doncs pot dir blancs i negres, o coixos i no coixos. La crítica i pensar ens serveix per jutjar coses d'aquestes. Es retorna a l'escola del segle XIX. Amb l'imposició del franquisme es retorna bàsicament a l'escola del segle XIX. Una escola de memòria, mi, ma, ma, me, ama, mi, ma, ma, me, mi, ma, i paro perquè en sé moltes més. Jo vaig aprendre així, vosaltres espero i desitjo que no. Una escola autoritària, i aquesta també ho és, el d'avui també diguem-ho tot, jo estic a dalt d'una tarima i mano, i si us acabo posant notes encara mano més. I una escola autoritària és això, me mireu tots en a mi, això és com un desfile, la bandera i que me siguen. Una escola activa no és això, una escola activa és treball de grup, de compartir, de passar amb uns altres. Durant el franquisme es tornen aquí. I ahir el senyor Duran Lleida, si no m'equivoco, va demanar la tarima a l'escola, ahir, per qüestions d'autoritat. Veieu com va bé mirar enrere? Torna la religió, un Sant Crist, a totes les escoles hi havia el Sant Crist, i al costat una fotografia d'en José Antonio, i al costat una altra d'en Francisco Franco, i a la dreta una imatge de la Puríssima d'en Murillo, o alguna cosa d'aquestes. Rosaris, primers divendres de mes, misses els diumenges, resar al començar, resar a l'acabar, etc, etc. Vull dir, un seguit de qüestions de tipus religiós. Després, a mesura que ens varen fer grans i ho varen anar veient, varen veure que sí que tenia raó, que hi hagués un Sant Crist i en José Antonio i en Franco al costat, perquè quan llegies l'Evangeli, deia l'Evangeli, encara ho diu, que Jesús va morir al costat de dos lladres. Aleshores, no es torna a l'educació, sí a l'escolarització. És a dir, els nens i nenes tornen a l'escola, però en una situació diferent. Com que hi ha molta misèria, com que hi ha molta misèria, moltes nenes no van a l'escola. Per què? Perquè la mare les necessita a casa, que han de sobreviure. I alguns nens tampoc hi van perquè el pare es necessita pagès. Oficialment l'ensenyament és obligatori, però a la pràctica això costarà molt i molt. Hi haurà bastants nivells d'escola, de nens i nenes que no aniran a l'escola. Jo crec que l'escolarització total no arriba fins a l'any 70. I molta misèria i repressió. Molta misèria i repressió, penseu, a nivell social, doncs, que hi haurà dones que, com que els seus marits hauran hagut de marxar i s'hauran escapat, algunes dones els hi raparan el cap, els hi donaran oli de bacallà perquè vagin de ventre, hi haurà dones que s'hauran de prostituir per sobreviure, hi haurà denúncies. En fi, és una situació bastant i bastant miserable, i pregunteu als vostres avis, alguns no en voldran parlar. I bàsicament, per resumir-ho amb una paraula, seria aquesta. L'inspector escriu una carta als mestres de Girona l'any 39 i diu: lo que l'escola necessita és maestros que sean más santos que sabios. Home, voleu dir? Un mestre, si de cas ho ha de ser, és sabio o n'ha de saber. Santo, això és un altre tema i és una altra cosa, però jo crec que és un reflex molt i molt clar, del que era l'escola en aquells moments. I tres frases gairebé per acabar, que són sensacionals. Ser espanyol és igual a ser catòlico, és el nacionalcatolicisme. Si catòlic i espanyol anava junt, anava tot això lligat. La nova Espanya no puede ser sinó l'Espanya eterna, és a dir, l'Espanya del segle XVIII, amb els sants i els savis. I mitad monje, mitad soldados. Jo sempre miro i no acabo de veure allà la meitat meva per on va, si és per dalt o per baix o per costat. Però vosaltres, com que no heu viscut tot això, pregunteu a casa vostra, als avis. Els pares tampoc ho han viscut. I acabo amb un text que jo crec que és sensacional, perquè exposa molt i molt aquest resum, allò, una escola nacional catòlica que no té absolutament res a veure amb la república. Cristo es el único maestro. Sigamos sus enseñanzas. Per tant, això és una escola catòlica, evidentment. Y así aprenderemos a conocer que fue un gran patriota. Home. Fixeu-vos com aquí fa una barreja sensacional. Sigamos sus enseñanzas y así aprenderemos a conocer que fue un gran patriota, perquè quan patriota vol dir un gran espanyol. Imitándole seremos otros patriotas, acatando por amor, como debemos a nuestra patria, que llevó su civilización a 20 naciones. Per tant, fixeu-vos com aquí salta. Parla d'Espanya i ara parla de 20 naciones, i per tant és allò de l'imperialisme, la colonització, la cultura que diuen que va portar a Amèrica. Matant els indis, evidentment. Matant els indis. La mare de l'Atlàntida, us en recordeu de l'Atlàntida? La mare de l'Atlàntida era professora d'història a Girona, a l'institut. Se'n va a l'exili, i al cap d'uns anys, hi té un llibre que és aquí a la biblioteca, al cap d'uns anys, com a professora d'història, publica documents americans que demostren, de diferents historiadors, que demostren com els espanyols, a l'arribar allà, varen maltractar i varen matar els indis. I ell ho publica, perquè això s'ha de conèixer. Aleshores hi va haver companys seus, fins i tot republicans exiliats, que deien que això no s'havia de fer perquè feia quedar malament els espanyols. Perquè veieu una mica el clima. Per tant, fixeu-vos que aquest és un tema bastant dur. Jo, per acabar, us donaran un text d'en Cassià Costal. Us sona Cassià Costal? N'hem parlat no fa pas gaire. En Cassià Costal va ser director, aleshores un any a mi, el dia 5 de desembre, per tant, la vigília de Reis, un mestre exiliat em va regalar els apunts de classe d'en Cassià Costal, de quan era aquí, l'any 30-30, el curs 30-31. És el millor regal que mai m'han fet vigílies de Reis. Hi ha uns apunts, aleshores jo us donaran una mica uns textos seleccionats. Recordeu que són uns textos escrits fa 70 anys i, per tant, el llenguatge a vegades no acaba de ser el que hauria de ser. De totes maneres, jo no em sé d'estar pensant que vosaltres sereu mestres, que vosaltres aviat doncs, treballareu a l'escola, de llegir-vos doncs, tres textos d'ell que són molt curts. Diu: el mestre no només ha de preparar la seva feina a consciència, sinó que s'ha d'erigir en autocrític, en jutge sever i imparcial dels seus propis actes, anotant les seves equivocacions metodològiques i assenyalant els seus defectes professionals. El mestre que vulgui dirigir bé la seva escola ha de començar per saber governar-se ell mateix. I després diu un fet que és, que és bastant normal i bastant habitual, potser l'heu patit vosaltres. Diu, molts mestres col·loquen els infants per ordre de mèrits. Aquesta és una pràctica d'efectes perversos, ja que els infants més avançats s'enorgulleixen i els més endarrerits es desanimen. I el mestre, involuntàriament, té més cura dels més avançats, que són els que necessiten menys. Solen posar a vegades els mestres els bons a davant i els que necessiten a darrere. I ara acabo. És bo saber molt, però és difícil saber molt i bé. Per tant, val més saber relativament poc, però haver-ho après bé, és a dir, haver-ho assimilat veritablement i haver constituït fonaments ferms sobre el que puguem edificar de manera sòlida tots els nostres coneixements. Que s'hi ha costat el 1930. Moltes gràcies. Aquest dematí hi ha hagut unes companyes que jo no sabia que m'han dit que estava llegint aquest llibre, que és Els mestres de la República, que el va fer un periodista i jo el vaig ajudar. Aleshores, aquest és el de la República, però és que en varen fer dos amb tota la intenció. Aquest és el de la República i aquest que hi ha al costat és el del franquisme. Si són dos que un es complementa l'altre. El de la República, el títol és molt clar, diu Els mestres de la República. El del franquisme, el títol és diferent i és un títol que porta missatge, que diu Mare de Déu, quina escola! I Els mestres contra Franco. Vull dir, sapigueu, i després hi ha una revista, per si us interessen aquests temes, que és a la biblioteca, que la podeu consultar, que són articles curts, que és la revista Sapiens. És una revista d'història, hi ha diferents exemplars perquè hi ha un monogràfic dedicat als temes dels mestres de la República. Freinet. O sigui, en l'àmbit, diguéssim, de les pedagogies noves i renovadores, que hi ha tot un moviment que se'n diu moviment de l'escola activa, en allà s'incorporen diferents experiències de diferents llocs. El nom més conegut, que us sona a tots, és Montessori. El Montessori era una metgessa i va fer coses. Aleshores, n'hi ha un altre que s'escriu Freinet, tal com sona, F-R-E-I-N-E-T, Freinet, que aquest proposa coses d'una dimensió més social que la Montessori. Demana que l'impremta entri a l'escola, que es facin unes revistes, que el nen doncs s'eduqui pel treball. Un altre seria de Crolí, i Rousseau, evidentment, seria el referent més antic. Aquests serien els tres noms més importants. Després n'hi ha un altre, però ja no té res a veure amb això, que serà molt més tard, que continua tenint vigència, que és Freire. No confongueu Freinet amb Freire, eh? Freire és el que treballa en el món de l'escola d'adults i que demana una educació revolucionària. Doncs mira, un silenci total. No ens cau la cara de vergonya perquè la tenim ben aguantada aquí. Però s'ha fet molt i molt poca cosa. Així com en d'altres països, el pas de la dictadura a una democràcia, per exemple a Xile, l'Argentina, ha sigut molt més valent. Aquí es va fer una transició pactada i aleshores es va cobrir amb un silenci. I hi ha tot un sector que encara avui dia diuen és que no toquem les ferides, no obrim les ferides. Amb tot això dels nens perduts, dels nens que s'han donat a d'altra gent, no obrim les ferides, perdona, és que la ferida està oberta, la ferida no es tancarà de la Guerra Civil fins que tothom pugui parlar dels seus morts i de la seva gent. Si hi ha gent que sap que a tal lloc del seu país o del seu municipi hi ha una fossa i que allà hi ha gent enterrada, i en canvi hi ha jutges i gent d'aquesta que no volen que es toqui allò. No ho toquem, home, no ho toquem. De moment continuen guanyant uns, aquí hi ha hagut una guerra. Jo recordo que algunes coses sí que s'han fet, sobretot a Catalunya. A Espanya em costa més d'entendre, perquè a Espanya encara anireu pels carrers i trobareu calle División Azul, calle Francisco Franco, calle Fletxes Azules. A Catalunya això, per sort, no hi és, que vol dir un cert tarannà diferent. Però encara, a molts de llocs, a Espanya hi ha caídos por Dios y por España. Aquests són els que van caure un costat. En aquí, per exemple, l'Ajuntament de Girona, quan va arribar la democràcia, el primer que va fer va ser en el monument, els caídos por Dios y por España, va treure la placa i va posar a tots els morts de la Guerra Civil. Són morts del poble, tant són morts d'un costat com d'un altre. Jo crec que això s'ha de recuperar i s'ha d'explicar i s'ha de dir. Però han començat molt tard. Val més tard que mai, evidentment, eh? Però vull dir, jo crec que depèn una mica de vosaltres també, de punxar i de demanar als vostres pobles que això s'arregli.